Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Bon dia, és dimecres 25 de novembre. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem els titulars de la jornada. Política social de l'Ajuntament de Calella ha reforçat l'equip d'atenció a les víctimes de violència masclista.
Ho ha anunciat l'alcaldessa Montserrat Candini, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones. L'acte central d'aquest 25è, que inclou la lectura del manifest, es trasllada a Can Salet a les 7 de la tarda. Cal reservar lloc enviant un correu a igualtat@calella.cat. El color lila, que simbolitza la lluita contra aquesta xacra, il·luminarà aquest vespre la façana de l'Ajuntament i del Far.
I avui hem recollit el testimoni de la Cristina, una víctima de violència masclista. Ha dit que tota dona maltractada té un dia i una hora on diu prou.
Ella va patir 18 anys de maltractaments constants, tant físics com psicològics. Ara s'encoratja a parlar per explicar el seu testimoni i ajudar a moltes altres dones que, malauradament, estan patint aquesta xacra.
Recollirem el seu testimoni d'avui al programa La Ciutat i a l'Info Migdia explicarem també què són els micromasclismes.
El terme el va encunyar el psicoterapeuta Luis Bonino per referir-se a una forma solapada de violència de gènere que inclou estratègies, gestos, actes de la vida quotidiana que són subtils, gairebé imperceptibles, però que es perpetuen i transmeten de generació en generació. N'hem parlat amb la cap de l'Oficina de Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona, la Laia Franco.
En un altre ordre de qüestions, la vacunació contra la Covid començarà al gener amb els residents, personal sanitari i assistencial de primera línia i també grans dependents.
El ministre de Sanitat ha presentat el pla de vacunació contra la Covid que realitzarà en tres fases, començant al gener amb les persones més vulnerables. S'espera disposar de 140 milions de dosis per immunitzar uns 80 milions de persones. Les vacunes s'administraran de forma gratuïta a través del sistema públic de salut.
I el comerç local calellenc es desentén de la gran campanya del Black Friday, la jornada de descomptes que explotarà aquest divendres 29 de novembre, però que ja s'està avançant aquests dies.
Des de l'Associació de Comerciants reconeixen que és una campanya que es fa sobretot a internet i, per tant, de les grans cadenes, encara que alguns establiments sí l'han fet seva.
I Candini, l'alcaldessa, que es mostra comprensiva davant la suspensió del Carnaval de l'Almaresma.
Diu que és la decisió més lògica que han pres consensuadament entre els dos ajuntaments organitzadors, Calella i Pineda, i la comissió, després que hagi quedat palès que d'aquí al febrer no es podran produir aglomeracions. Assegura que les comparses s'estaven quedant sense temps.
I pel que fa al temps, el dia ha començat tapadot, però s'han anat obrint clarianes que duraran ben poc. Aquesta tarda creixerà la nuvolositat i s'esperen pluges, però de poca importància. Avui hi ha més sensació de fred. S'anirà accentuant aquests pròxims dies. Comencem. El 25è és una jornada de reivindicació i lluita per una societat lliure de violències masclistes. Una jornada de reflexió i de blat amb plena consciència de quin és l'impacte d'aquesta xacra a la nostra comunitat més pròxima. Coincidint amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, l'Ajuntament de Calella ha fet públiques les dades de casos que s'han produït en el que portem d'any i que, malgrat la situació de confinament, són comparativament més altes que les del 2019.
L'alcaldessa Montserrat Candini ha explicat que s'ha reforçat l'equip d'atenció a les dones de violència masclista que hi ha dins l'estructura de l'àrea de política social i ha recordat que és un treball en xarxa i protocolitzat que té per objectiu que les víctimes se sentin acompanyades i ateses.
Estem fent seguiment de 41 dones, de les quals 32 tenen ordres de protecció vigent. I això a casa nostra, aquí a Calella.
Sí, sí.
Nosaltres hem reforçat a dins de l'àrea de política social amb una treballadora social més, per tal que faci seguiment de totes aquestes qüestions, és a dir, hem reforçat més a tots els professionals que ja segueixen aquest treball en col·laboració i en coordinació, lògicament, doncs, també amb la policia local i Mossos, i per tant, doncs, el que hem de dir això és que ni una més.
Els casos de violència masclista a Calella han crescut respecte al 2019, malgrat la situació de confinament domiciliari, que no ha fet res més que posar de relleu que per a moltes dones i infants ser a casa no és sinònim de pau, sinó de por i violència, coincidint amb la jornada de reivindicació, de reflexió i sensibilització, que significa el 25è, l'Ajuntament de Calella ha publicat un vídeo en què 13 dones criden al conjunt de la ciutadania a actuar davant la violència masclista.
Enguany fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes polítiques i membres actives de la resistència, i en honor a elles es va establir aquesta data com a Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones.
És evident que encara ara els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort.
Segurament mai hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient.
És un vídeo que recull les veus de 13 dones que representen diverses esferes públiques, des de la política, passant per l'associacionisme o els moviments feministes.
És un vídeo que es pot veure al portal municipal de l'Ajuntament de Calella. La regidora d'Igualtat i Drets Civils, Cindy Rando, també s'ha sumat al missatge dirigit a les víctimes per recordar-los que no estan soles i que l'administració vetlla per elles i posa a la seva disposició recursos i serveis per protegir-les.
I ha comentat que el canvi de paradigma de la commemoració del 25N, que ara també és una jornada que permet recordar el compromís i responsabilitat de tota la societat per acabar amb la violència masclista. I això passa per alertar i denunciar qualsevol cas del qual se'n tingui constància o sospita.
La societat en si ha de ser conscient que si veu un episodi on és conscient que en alguna casa, en alguna llar, està passant aquest tipus de violència, hem d'ajudar aquesta persona. La societat té aquesta responsabilitat també. No podem ser una societat passiva que sap, que coneix que hi ha aquest tipus de casos i no fem res. Tots n'hem de ser partícips perquè entre tots hem de lluitar contra aquesta violència, perquè entre tots puguem al final aconseguir erradicar-la.
En aquesta línia, Calella s'està desenvolupant un sistema per alertar la policia local davant de qualsevol cas de violència masclista.
Doncs avui tant la façana de l'edifici consistorial de l'Ajuntament de Calella com també el far s'il·luminaran de lila, que és el color que simbolitza la lluita contra la violència masclista. L'acte central del 25N, amb la lectura del manifest a càrrec de la sergent Jennifer García, es trasllada atenció de la plaça de l'Església finalment a Can Saleta per previsió de pluja. Per assistir-hi cal inscriure's, reservar lloc, tenint en compte que és un espai amb aforament limitat, cal reservar lloc enviant un correu electrònic a igualtat@calella.cat. I avui el programa La Ciutat ha recollit el testimoni de la Cristina, una víctima d'aquesta xacra que ha donat un nom fals per seguir en l'anonimat. Ella va patir 18 anys de maltractaments constants, tant físics com psicològics. Va ser víctima de la violència masclista 30 anys enrere. A dia d'avui diu que encara li tremola la veu quan recorda l'infern que va viure a mans del seu agressor. Ara s'ha animat a parlar de la mà de l'Associació per la Promoció de la Dona Treballadora per explicar el seu testimoni colpidor i ajudar moltes altres dones que malauradament estan patint aquesta realitat.
La Cristina tenia 16 anys i era recent casada quan va rebre la primera bufetada propiciada per la seva parella. Estava embarassada i acabava de sortir d'una casa on es vivia la violència masclista. El seu pare era un maltractador. Criada en un ambient hostil i desitjant alliberar-se d'aquella situació, la Cristina es va veure altre cop atrapada per unes conductes que tenia normalitzades, però que, avui admet, no havien de ser el pa de cada dia d'una família.
Comienza cuando eres pequeña en una casa con un padre muy maltratador hacia la mujer y los hijos. Una persona enferma, por eso, mentalmente. Y bueno, esto es como una rueda, pienso yo, porque la niña que es maltratada pues ya se cría en un ambiente que lo encuentra todo un poquito normal. Yo me casé embarazada con 17 años. Y embarazada ya me dio la primera bofetada. Te hablo de hace muchísimos años, de 30 a 31 años. Entonces, en aquella época no es como ahora. Ahora tienes mucha ayuda, muchísima. Antes no tenías ninguna.
La Cristina va estar 18 anys convivint nit i dia amb el seu agressor i patint un maltractament tan físic com psicològic, un maltractament del qual avui en dia encara no s'ha recuperat.
No era continu, era... A lo mejor al año eran 3 o 4... Pero psicológicamente era una pasada. No se puede explicar porque son cosas muy fuertes, eran torturas psicológicamente, era no dejarte dormir, te encendía la luz cada 15 minutos, te insultaba, o sea, un maltrato un poquito ya fuera de lo normal.
En aquell moment, la Cristina va optar per explicar-li i sincerar-se tot amb la seva mare, una dona que també havia estat maltractada d'una altra generació i que va fer a la Cristina continuar amb el seu agressor perquè tenien fills en comú. La Cristina diu que va fer-li cas per por quedar-se al carrer amb els menors. Va passar temps fins que va arribar el dia en què es va encoratjar i va decidir dir prou per posar fi a aquella situació. Explica que tothom té un dia de lucidesa on decideix posar fi a l'infern que pateix.
Cuando tienes hijos es muy difícil. Yo creo que toda mujer maltratada tiene un día y una hora en que dice basta. O sea, tú puedes aconsejar muchísimo, como yo he aconsejado a amigas que también están sufriendo esto, pero no llegan a comprenderlo. No llegan a entender que no se puede aguantar, que es una situación que va a afectar a sus hijos. Es que el problema en sí no eres tú. Que estando tú bien están bien tus hijos, es que son los niños, que luego cuando son mayores tienen problemas grandiosos.
L'agressor de la Cristina va morir fa anys. Amb la seva mort, ella ha pogut respirar una mica més alleugerida. Explica que a dia d'avui, si no, la que hagués mort en mans d'ell hauria estat ella.
Però més enllà de les violències que podem identificar en l'àmbit de la parella, existeixen també múltiples pràctiques de dominació masculina que es donen de manera quotidiana, actituds, comentaris, actuacions que socialment s'han arribat a normalitzar però que fomenten tant o més la desigualtat entre dones i homes. Últimament se li ha posat el focus, per exemple, amb la campanya sobre el mansplaining als mitjans de transport públic.
El terme micromasclisme el va encunyar el psicoterapeuta Luis Bonino l'any 2008 per referir-se a maniobres que restringeixen la llibertat i la dignitat de les dones però que són poc visibles i en certa mesura socialment normalitzades. La cap de l'Oficina de Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona, Laia Franco, explica que des de la perspectiva femenina s'ha deixat d'utilitzar per donar-li la mateixa categoria que la resta de les violències masclistes. N'ha donat alguns exemples.
La feina, no? La paraula de les dones, que també passen als mitjans de comunicació, en entorns d'activisme, no? La paraula de les dones és com poc reconeguda o menyspreada o no, ubicada en unes característiques X, és a dir, tot això és el que abans recunyàvem com a micromasclisme, en l'entorn familiar, formes de relació despectives, no? Que a nivell social potser o a nivell poden ser com, bueno, no? I que l'entorn, no? Com si diguéssim, no percep com a part d'aquestes violències i, per tant, no es desenvolupen els sistemes de protecció i de no tolerància cap a aquests micromasclismes. El tema dels transports públics, per exemple, no?
El combat dels micromasclismes i les desigualtats de gènere, diu Franco, s'ha de fer des de la formació i la sensibilització, l'àmbit legislatiu, on s'han fet grans avenços i la planificació de les polítiques públiques. Però, a més, reconèixer l'autoritat de les dones, escoltar-les, no qüestionar-les, per determinar quines són les necessitats que tenen. La cap de l'Oficina de Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona ha explicat que l'organisme treballa en diferents línies per lluitar contra les violències masclistes, des de la formació i la informació fins al desplegament d'eines a disposició dels ajuntaments. En aquest sentit, Franco ha explicat que la jornada institucional que organitza la Diputació de Barcelona pel 3 de desembre se centrarà en les violències digitals.
Presentarem una guia de treball que ha elaborat l'advocada penalista Laia Serra per mirar com treballem en aquesta nova violència, que no és nova però que, no, que ara està tenint un paper i un reconeixement especial.
La jornada està adreçada a professionals de l'atenció social i de l'àmbit comunicatiu, però sobre tothom que la vulgui seguir. Les inscripcions s'obriran en breu a través del portal de la Diputació de Barcelona.
Deixem ja aparcada tota la informació relativa a la commemoració avui del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones i ens centrem en altres qüestions d'actualitat, com per exemple la vacunació contra la Covid, que començarà al gener i, segons estableix el pla estratègic aprovat al Consell de Ministres, les primeres dosis es posaran als col·lectius més vulnerables en aquesta gradació. A mesura que en vagin arribant més, que vagin arribant més vacunes, de fet, Espanya preveu disposar-ne de fins a 140 milions, s'anirà estenent la protecció al conjunt de la ciutadania fins a cobrir-la al 100%. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha donat més detalls de les etapes que s'han dissenyat i també de com s'han classificat els grups poblacionals i ha confirmat que aquesta esperada vacuna del coronavirus serà gratuïta per tothom i l'administrarà al sistema de salut públic.
Amb les primeres dosis que arribin a Espanya, molt possiblement el vaccí que ha desenvolupat la farmacèutica Pfizer es començarà a vacunar la població més vulnerable a infectar-se.
Los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. Le seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Estos grupos serán vacunados en la primera etapa con las primeras vacunas. Nuestro objetivo es ir cubriendo los tramos de población por orden, primero siempre los más vulnerables.
I així fins a cobrir el conjunt de la ciutadania gràcies als 140 milions de vacunes contra la Covid que han d'arribar a Espanya a través dels contractes que la Comissió Europea ha firmat amb les diverses farmacèutiques. L'estratègia serà única, la gestió recaurà en l'Estat, que decidirà com i a qui s'administra. En seguirà un procés de tres fases.
Se han delimitado tres etapas de priorización en función de la disponibilidad de las dosis que en cada momento de cada uno de esos momentos. En una primera etapa va a ser un suministro inicial muy limitado de dosis de vacunas, probablemente desde los meses de enero, febrero y marzo. Una segunda etapa donde habrá un incremento progresivo del número de vacunas que permitirá ir aumentando el número de personas a vacunar. Y una tercera etapa, probablemente la segunda etapa entre los meses de marzo y junio, y una tercera etapa con un aumento del número de dosis y de vacunas disponibles para cubrir ya a todos los grupos prioritarios.
Tot i l'anunci que feia el ministre Illa, sí, és cert que algunes comunitats autònomes, com per exemple Catalunya, ja han deixat entreveure que reclamaran fer una gestió pròpia d'aquest calendari de vacunació de la Covid.
Hi haurà una xarxa de 13.000 punts de vacunació integrats al sistema públic de salut que es farà càrrec de l'adquisició i administració de les dosis. La vacuna de la Covid serà universal i gratuïta.
La vacuna COVID-19 serà una vacuna gratuïta, que se administrará a través del Sistema Nacional de Salud, igual que el resto de vacunas del calendario de vacunación actual. En definitiva, se trata de una estrategia única para todo el país, que se rige por un marco ético que incluye el principio de equidad con una base técnica muy sólida.
L'aplicació del nou fàrmac serà sempre voluntària, com passa amb totes les vacunes que s'administren a Espanya. L'última enquesta del CIS recull que el 53% dels espanyols es mostren reticents a posar-se la injecció, almenys de forma immediata.
Una i gairebé 18 minuts, seguim endavant a l'Info Migdia d'avui dimecres 23 de novembre. Aquests dies ens estan bombardejant literalment amb anuncis de promocions i de descomptes de tot tipus pel Black Friday, una campanya importada dels Estats Units i que inevitablement s'ha convertit en el punt de partida del que és la temporada comercial nadalenca. Tot i això, sembla que no acaba de ser seguida per part del comerç local, que se'n manté al marge i se centra en preparar les setmanes fortes del desembre i principis de gener, coincidint amb Nadal i Reis.
Calella Centre Comercial no incentiva la campanya del Black Friday entre els seus associats, però sí que hi ha botigues a la ciutat que han penjat cartells promocionant descomptes prou atractius per aprofitar l'ambient de consum que fomenten sobretot les grans cadenes a través de les xarxes. Escoltem a Josep Maria Gallar, president de l'Associació de Comerciants.
Sí que veig que hi ha una sèrie de comerços que estan intentant promocionar aquesta jornada del Black Friday, però també val a dir, des de l'associació tampoc hem fomentat cap moment, de moment, una campanya que vagi enfocada cap a aquesta jornada, no? Sí que és una campanya que s'està portant molt sobretot des de les grans operadors, però bueno, sembla que potser que mica en mica va relant dintre del que és el petit comerç.
Gallar explica que el tancament dels centres comercials, com a mínim fins al 21 de desembre, segons el Pla de la Generalitat, està impulsant d'una forma moderada l'activitat dels comerços de proximitat. Amb tot, reconeix que la pandèmia ha fet que les marques que hi tenen botiga física s'hagin posat les piles per reforçar la línia de negoci online i que en això tenen fort avantatge.
El president dels comerciants, que recomana a tot això avançar les compres de Nadal en previsió de les restriccions que hi haurà encara fins a principis del 2021 en el sector comercial.
Es treballarà amb un aforament del 50% i distància física, per exemple. Per afavorir-ho, hi ha moltes botigues que ja han vestit de festes.
Hi ha certa incertesa amb tot aquest tema, no, de, de possibles confinaments o possibles, bueno, tocs de queda que puguin haver-hi o possibles restriccions, doncs, bueno, és possible que la gent una mica adelanti les seves compres de Nadal, no? I, bueno, i el tema dels adornaments, doncs, bueno, també, vull dir que no, crec que creen una mica ja un clima d'alegria.
La il·luminació nadalenca ja està pràcticament a punt perquè se'n faci l'encesa en els pròxims dies.
Ho explicàvem ahir, la comissió del Carnaval de l'Almaresma ha decidit finalment suspendre la Rua del 2021 com a conseqüència de la situació epidemiològica. Doncs bé, l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, avui s'ha mostrat comprensiva amb la cancel·lació. Ha explicat que la decisió va ser presa conjuntament amb els ajuntaments, entre els ajuntaments de Calella i també Pineda, amb la comissió.
Candini ha explicat que la decisió era sobre la taula des de mitjans d'octubre, però que ella personalment es va mostrar reàcia a fer-ho públic perquè calia ser prudent davant la llunyania de l'esdeveniment. Diu, però, que a dia d'avui ja ha quedat clar que al febrer no es podrà celebrar cap acte multitudinari que pugui generar aglomeracions com la Gran Rua de Carnaval de l'Almaresma.
Visió, doncs, de la Rua de Carnaval de l'Almaresma, i ja ens ho van traslladar, que lògicament nosaltres, com bé sabeu, som coorganitzadors en Pineda de Mar, i que evidentment, doncs, que hi veia, es veia molta dificultat, no? Jo era primer una miqueta reàcia a dir-ho en el mes de mitjans d'octubre, sobretot perquè, doncs, de la mateixa manera que hem de ser prudents amb el que ja veurem, doncs, d'aquí al gener el que passa, però certament el que queda clar ja, que és, diguem, no es podrà controlar, evidentment, les aglomeracions.
Al marge d'aquestes aglomeracions, un dels altres inconvenients per tirar endavant amb el Carnaval era garantir la participació de les comparses necessàries que desfilen per Calella i Pineda, però que també a moltes altres poblacions catalanes.
El Maresme, altres notícies, ha tancat el tercer trimestre amb 11.673 empreses. Això significa que a la comarca hi ha 934 empreses menys que farà tot just un any. Aquestes són les principals conclusions del primer informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball que elaboren conjuntament la Cambra del Maresme i el Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona. La reducció al sector serveis ha estat del 7,3%, a la indústria del 10,2%, a la construcció del 4,9% i del 19,6% en el sector de l'agricultura. Pel que fa a la dimensió empresarial, el nombre de microempreses, és a dir, empreses de fins a 10 treballadors, disminueix un 7,5%. També s'ha registrat un 5% menys d'empreses d'entre 11 i 50 treballadors. I una notícia de successos, i és que han detingut a la dona de Josep Maria Mainat mentre intentava assaltar la casa que té el productor a la població maresmenca de Canet de Mar. La seva dona va ser detinguda ahir per la policia local per haver intentat assaltar la casa que el membre de la trinca té al municipi. En concret, s'ha detingut a la seva dona i també a la parella sentimental d'aquesta. Cal recordar que la dona de Mainat està sent investigada per un presumpte intent d'assassinat contra el seu marit. La dona, de fet, hauria intentat acabar amb la seva vida injectant-li insulina amb l'objectiu, presumptament, de cobrar l'herència. Sembla que ahir la dona i la seva parella sentimental, haurien intentat accedir al domicili. Els veïns van avisar la policia en adonar-se'n. Se'ls ha detingut en relació a un presumpte delicte de robatori amb força. Es dona la circumstància que Dobrovolski té una ordre d'allunyament de Mainat i dels fills que tenen en comú la parella. Està en tràmits de divorci.
Neti Polit us ofereix el temps.
Recte final de l'informatiu, com sempre, amb una ullada al temps. Previsió amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. De mica en mica la situació meteorològica es va complicant. De fet, avui els núvols ja seran abundants durant bona part del dia i, com ja comentàvem ahir, d'aquests núvols baixos, malgrat no s'esperen precipitacions importants, no es descarta que es pugui desprendre algun plogim més probable al llarg d'aquesta mitja tarda i vespre, que no pas durant aquest matí, tot i que tampoc es descarta alguna goteta puntual. Pel que fa als vents, molt fluixos en el dia d'avui, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que, pel que fa a les mínimes amb més núvols, han pujat respecte a les d'ahir, les màximes, per contra, o es mantindran o baixaran lleugerament. Pel que fa a la predicció de demà, doncs d'entrada es reforçarà el vent de gregal del nord-est, que serà moderat, situació marítima més alterada, amb maró, i un dia tapat, amb pluges que aniran caient al llarg de la jornada. De forma continuada, de forma feble, no esperem grans aiguats ni grans tempestes, però sí que tindrem un episodi de pluges que començarà amb més contundència de cara demà i que es mantindrà ben bé fins al proper dissabte, divendres i també dissabte, amb noves precipitacions que afectaran la nostra comarca. I tot això amb unes temperatures que al llarg dels pròxims dies han d'experimentar pocs canvis i que seran normals per l'època de l'any.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Tres minuts i arribarem en punt a 2:15 del migdia. Nosaltres posem el punt i final aquí, aquest informatiu migdia, avui amb una gran part dedicada a la commemoració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem amb més notícies demà puntuals a la 1. Fins llavors, que hem de passar un molt bon dia.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.